Bueno, bon dia a tothom. Us volia presentar el nou pla estratègic que toca fer aquest any i us volia explicar més o menys en què ens hem basat, però abans vull repetir davant de tothom que, en fi, que estic molt contenta per celebrar primer els 10 anys de la Biblioteca de Montilivi, o al revés, i segon, que fa 20 anys que estem ja aquí muntant la biblioteca i que l'hem fet funcionar de la manera que funciona i que l'hem entre tots col·locada doncs, en els rànquings que l'hem col·locada. I res, només vull que consti que, en fi, que jo crec que és una cosa que ens podem felicitar tots perquè som una colla important de gent, que hem fet una feina, jo crec, molt important entre tots. Bueno, dit això, felicitats a tothom i m'asseuré una mica perquè anirà millor. Aquest any tocaria, ja fa 2 anys que tocaria refer el pla estratègic, però com que és una feina que és addicional a la feina del dia a dia, ens ha costat una miqueta, aquest any hem decidit que amb el lideratge de la Roser Benavides i l'Àngels Merino el tirarem endavant. No em sentiríeu sense micro? Vale, ho provo?
Però el vídeo no se sentirà, eh?
Vinga, doncs provaré de fer micro i amb el ratolí. Ens hem basat en 3 documents, un que és el pla estratègic de Reviun i els 2 més que us presentaré, un que l'altre és el... Què em portes? Ah, gràcies, home, Ramon. Ai, que bé. Ara, a veure... Sí. Doncs, ens hem basat en el pla estratègic de Reviun, que també el fan aquest any nou, ells fan el tercer, el nostre serà... El tercer? També el tercer. Amb uns documents del CBUC, que són els objectius anuals, que aquest any estan una mica mediatitzats pel tema de la crisi, ja us explicarem una mica que hi ha unes retallades en el capítol d'inversions de Biblioteca Digital, i amb un document que ens van enviar col·legues del CBUC, concretament els de la Politècnica, que l'han traduït, que es diu Redefining Library, que també he fet una mica de resum perquè veieu una mica de què va. A veure, del pla estratègic aquest de Reviun, que és el que teniu ara, he posat, o sigui, l'he marcat amb negreta el que m'ha semblat més rellevant. I bàsicament perquè el mètode que utilitzen jo crec que està molt bé, que és molt i molt racional i conté tots els paràmetres que hauria de tenir un pla estratègic. Com ja sabeu, hi ha la missió. Llavors, això, el contingut de la missió no ens hi podem fixar al 100% perquè una cosa és Reviun, que és una missió d'una xarxa de biblioteques universitàries, i l'altra cosa és una biblioteca universitària sola. Però sí que les frases rellevants són, per exemple, aquesta de donar resposta als nous reptes que les universitats tenen plantejats en els àmbits de l'aprenentatge, la docència i la recerca. Això és el que desenvoluparà després totes les altres línies. El que fan també, que a mi em sembla molt important, és la visió, fer-la molt llarga. Això, aquest document el penjaré, està penjat, vaja, ja, que sí, Albert? Està penjat amb tots els documents vostres, perquè si m'allargo ja no caldrà que parli ningú més. Aleshores, la visió no la comento, però veieu que hi ha molts apartats, o sigui, és una visió important. S'ha ajuntat la visió de biblioteques universitàries més, diguem-ne, modernes o més tecnològiques amb biblioteques universitàries més modestes, perquè, esclar, són de l'ordre de 50-60 biblioteques universitàries que participen aquí. Llavors, una altra cosa important que jo crec que s'ha de posar en els plans estratègics és el valor. Però què vol dir el valor? El valor afegit que donem nosaltres com a professionals a la Universitat de Girona, només és això. O sigui, no és un valor filosòfic, sinó simplement el valor afegit que nosaltres aportem a l'organització. Llavors, ells diuen que els valors són cooperació i aliances, accessibilitat a la informació i a l'estudi. Per mi, a mi m'ha semblat que cooperació i aliances sí que és un valor, però és més valor per Reviun que per nosaltres, que també. Però nuclear seria la frase que també jo crec que està força bé, que és l'accessibilitat a la informació i a l'estudi. Facilitem i promovem el lliure accés als espais, als serveis i les col·leccions documentals per a totes les persones que necessiten ajuda informacional. Els del grup de formació, veieu que Joan Carles i companyia, i que duen a terme processos d'aprenentatge, estudi i recerca. Més endavant veureu que me n'he adonat, jo suposo que ja ho sabeu els que esteu en el grup de treball, que abans es deia alfabetització informacional, que jo sempre us deia que no era ben bé, ara en diuen ajut informacional i també en diuen CI2, que vol dir competències informacionals i informàtiques. I sota aquesta sigla també és un eslògan que ha tret Reviunt. Llavors, bueno, la comunicació científica i accés obert, lògicament, estan per l'accés obert i des de Reviunt és important que es promogui. Les tecnologies de la informació, evidentment. Llavors, a veure, la formació i la tecnologia educativa. Remarca altra vegada què es fa amb la formació. Promovem la formació dels usuaris perquè siguin experts en l'accés, la gestió i l'aprofitament de la informació. O sigui, jo crec que això és important, que de la manera que ho han formulat, perquè no sembli que nosaltres ho sabem tot i l'usuari no sap res. Llavors, bueno, també promou, que això està molt bé, multilingüisme i multiculturalitat, això és un tema que a nosaltres ens afecta marginalment, perquè és un tema que ja el tenim, diguem, per descomptat, se li supone, però està bé perquè van introduir a Reviunt i jo quan feia el resum del pla estratègic per portar-vos-el, llavors em va ocórrer mirar que a darrere hi havia tres resums en català, castellà, català, euskera i gallec. Llavors, per tant, això no és fet meu, sinó que està en el pla estratègic de Reviunt i per tant és important que això del multilingüisme. Ho ha fet gent de Catalunya, com podeu veure, com podeu imaginar, no es veu, però imagineu. Llavors, la qualitat, la professionalitat, això és el valor que nosaltres afegim. Llavors, ja sembla que són quatre línies estratègiques. La 1, millorar l'organització. A veure, us diré que havíem de triar unes línies. A mi em va semblar que la línia més que ens podíem nosaltres col·locar i aportar més és la línia 3, que és la més tecnològica. Però si d'aquí surt algú que té interès a la línia 2, que va de formació i coses d'aquestes, se'n pot parlar i en parleu amb els vostres caps i, a veure, jo el que no vull és donar molta feina afegida a la gent que ja en té, però no està tancat el pla estratègic per ningú. Doncs, bueno, aquesta de millorar l'organització i el lideratge em vaig pensar que no era tan interessant per nosaltres, perquè, clar, tu et poses a treballar en unes línies, però també s'ha de pensar en el valor que portes a l'organització teva. Llavors, a la 2, que vaig estar dubtant si també ens hi posàvem, però al final vaig decidir que no, i en tot cas està al vostre abast, seria donar suport a la docència, l'aprenentatge i la recerca i integrar de forma progressiva a l'objectiu general 1 les competències informàtiques i informacionals. És el C12 aquest famós. Això ho deixem pendent perquè qui vulgui en parli amb les seves caps o amb mi mateixa. No us remarco res més d'aquí perquè estan en negreta i ja ho trobareu. La 3, potenciar el desenvolupament i l'ús de la biblioteca digital 2.0 d'internet i de les xarxes socials. Clar, a veure, poder trobareu una mica rònec això de la biblioteca digital 2.0, però en tot cas és on ens permet les innovacions que estem fent, que sabeu que ja estem fent aplicacions per mòbils i estem fent coses molt tecnològiques i que l'equip informàtic nostre està desenvolupant bé. M'ha semblat que podíem aportar-hi. Una de les coses que ens han assignat, que es pot dir que sí o es pot dir que no, és que volen que muntem un workshop i m'han demanat de muntar-lo a Girona. Jo, amb la crisi que hi ha a la universitat i tot plegat, no sé si el muntarem a Girona o l'ajudarem a muntar a la UOC, que és el director que lidera la línia aquesta, o a la Politècnica, que és l'altra universitat. Ja en parlarem, però que haurem d'ajudar a muntar el workshop segur. Bé, tots aquests punts els passo una mica de pressa perquè tots són punts que coneixeu de sobres i que portem nosaltres. Vull dir, jo n'he dit d'aquests punts en les reunions. La línia 4, el catàleg de serveis de Reviunt. Ai, m'ha sortit aquí la línia 3. Vale. Llavors, aquesta línia 3 en castellà és la que està més desenvolupada en el pla estratègic general, que és la que entra en més detall en com hem de fer les coses i com hi hem d'intervenir. Tampoc no la llegeixo perquè no tindré temps de llegir-ho tot. Queda allà penjat. Si voleu, com que la Roser i l'Àngel els ho lideren, això, quan elles considerin que s'ha de fer un grup o s'ha de fer una reunió expressa pel pla estratègic, ja anirem fent. Avui només era posar-ho en comú amb tothom. Segurament hem de parlar també que a les reunions de la línia 3 hi he enviat de moment a la Brigit Nonó, que és una persona que està en aquesta línia i formarà part del pla estratègic de Reviunt i que segurament l'haurem d'absorbir quan muntem el pla estratègic amb vosaltres dues. N'hem de parlar, està tot obert. Aquest és un, a veure si trobaré l'altre. Sí. El Cebuc. El Cebuc també us llegiré quatre... Ui, no m'hi veig. Zoom, un moment, que no m'hi veig bé. Vale. El Cebuc es va veure obligat a reformular uns objectius nous. Ah, una cosa que no us he dit del pla estratègic és que ens hem atrevit a formular-lo pel 2020. Jo crec que això s'haurà d'acotar i les persones que el lideren ja m'han insinuat que el 2020 potser és una mica massa llarg. Però jo he dit això perquè la universitat té la visió 2020. Llavors, està tot canviable, tot modificable. Veieu que el Cebuc té objectius pel 2012-2014, però en té de més a llarg termini, perquè com que la gent no sap què passarà, estan fent una visió a llarg termini per no haver d'estar repetint plans estratègics, que en certa manera és el que ens ha passat a nosaltres. Vam fer fins al 2007 i del 2007 al 2011 l'hem anat posant al dia i adequant i fent línies estratègiques anuals noves. Per tant, el que digui 2020 tampoc en feu molt cas. De moment, el Cebuc va de 2012 a 2014, explica una mica la història i lo important, els punts que toca importants, que és el que se li ha demanat que revisés, és la crisi econòmica, com no podia ser d'una altra manera, afectarà bàsicament, i em miro la Clara, que ja ho sap, a la capacitat de contractació de la biblioteca digital. Això una mica ja ho sabeu els que us dediqueu a treure dades i coses. Estan traient dades amb un plan molt i molt seriós perquè la revista digital o la base de dades que no tingui un ús molt important es divideix per les cerques o les descàrregues que ha tingut i la que tingui més d'un determinat impacte no s'haurà de subscriure. Ja n'hem donat de baix unes quantes i estem ja cada cap de cada biblioteca sap quines estem treballant per donar de baixa perquè és una cosa molt seriosa. Us he de dir que al Cebuc hi ha molts problemes a l'hora de posar-se d'acord amb què donem de baixa i què no, com us podeu imaginar, i tot està a les beceroles. Per tant, no puc adelantar res. Sí que sabem és que això ho introduirem com a norma per nosaltres i si ho hem d'explicar a Comissió de Biblioteca perquè vegin que no és una cosa solament de l'UDG, sinó que ve donada ja per instàncies més endavant. I veureu, el punt 2 encara és més contundent. Diu, la voluntat política de la Conselleria d'Economia i Coneixement de fomentar la mancomunitat de serveis en el sistema universitari i de recerca a Catalunya. Vol dir que per estalviar diners ens hauríem d'estendre. Ens hauríem d'estendre a altres centres d'investigació. Es va aprovar a nivell de Cebuc amb el Web of Knowledge i què va passar? Doncs que els hospitals i els altres centres d'investigació el consultaven molt poc i es va haver de retirar la proposta, perquè clar, llavors què ens passava? Que si feien la mitjana semblava que les universitats consultaven poc aquesta base de dades. Per tant, això té uns efectes que s'han d'estudiar molt bé. Llavors, una segona cosa que volen fer, que això no sé si se'n sortiran, és convertir el RecerCat, el dipòsit de la recerca, en el dipòsit de la recerca de Catalunya. Si s'estén la consulta a tots els centres que no siguin universitaris, intentaran que el RecerCat sigui el centre, sigui el dipòsit que guardi tota la recerca. Això és una feina per mi titànica que no serà d'un any, però bueno, que estan per aquesta labor. Que tothom pugui accedir a la totalitat dels recursos. Una cosa que afecta els catalogadors també és el punt 3, que diu poder accedir a la totalitat dels recursos des d'un sol punt de consulta portal únic. Això també és un tema que estem treballant. Tenim alguns aplicatius, Amàlia, que ja ens deixen consultar dues o tres coses, però encara no ens deixen consultar-ho tot. Això ja us ho explicaran elles amb més detall, però es va per aquí també. I ara hi ha els objectius concrets. És redefinir el contingut i el funcionament de la biblioteca digital directament per adaptar-lo a les circumstàncies actuals, ajustar el contingut, revisar el funcionament, ampliar els membres associats i debatre de forma periòdica les iniciatives de contenció de costos. Modificar l'actual RecerCat, accedir des d'un sol punt a la totalitat de recursos, adaptar el Cebuc als canvis normatius recents. Això és un tema ja més burocràtic, que és un tema de pràctica fiscal, perquè... A veure, segons com fins ara fèiem una manera, els enviàvem una part del pressupost per les revistes, eren de despesa centralitzada i això s'està revisant perquè pugui el Cebuc recuperar l'IVA, de manera que el de despesa sigui menys important. Llavors les universitats recuperen un IVA que no el recuperàvem fins ara, i amb això no vol dir que reverteixi biblioteca, perquè no té per què, perquè ens donen els diners que els hi demanem, però sí que reverteixen una mica en favor de la universitat. I aquí s'acaba el del CBUC, que són punts que aplicarem en el pla estratègic també. I ara aquest del redefining, o com es digui, sí. Jo crec que això està molt embolicat per un motiu, perquè el parc tecnològic té diferents estructures burocràtiques o fundacionals o com es digui, o sigui, n'hi ha que estan patrocinats per les universitats i n'hi ha que no. Els parcs tecnològics que estan patrocinats per les universitats i que la universitat forma part de l'estructura és possible, però la Politècnica, per exemple, té parcs tecnològics que no hi participa pràcticament gens. Llavors això és un tema molt i molt espinós, que de moment nosaltres promovem l'accés al que és el nostre parc tecnològic, sempre i quan ens puguem emparar amb que la universitat és patró o és partícip nuclear, i això ho fem amb papers de la nostra assessoria jurídica. Jo generalitzar-ho crec que tardarà, perquè hi ha, bueno, i fins i tot amb els hospitals, i nosaltres només tenim un hospital universitari, però us en recordeu, Anna i Joan Carles, quan anàvem a extendre la biblioteca digital, què ens va passar, que nosaltres podíem, però sabíem que la UE tenia més d'un hospital universitari i no sé fins a quin punt podia enviar la informació a tot arreu. Per tant, és un tema legal, molt difós, que tot això hi intervindran assessories, i jo crec que nosaltres podem anar tirant amb la nostra assessoria, però que el CBUC no prendrà una decisió global, perquè no crec que pugui ser. No, perquè és que hi ha molta, és molt diversa l'estructura. Hi ha parts tecnològics que s'han ajuntat a la Politècnica perquè sigui un nom. I igual que hi ha hospitals universitaris que posen hospital universitari, però no vol dir que tinguin cap contacte amb la universitat tal. O sigui que de moment no podem generalitzar-ho. El que sí volen fer és en centres de recerca, CSICs, jo que sé, hospitals que investiguin. Tot el que, la Clara ho sabria més bé això, allà on es va estendre el Web of Knowledge, tots aquests centres, doncs a Catalunya poder-hi estendre la biblioteca digital. I això és una, bueno, ve donat per al director general d'universitats, que té una dèria molt important amb això, perquè a l'hora de distribuir els diners, esclar, això li serà molt més rentable, no? El més rendible. Bueno, nosaltres, de moment, això no ens perjudicaria en absolut. El que volem és que segueixin donant la mateixa subvenció si l'hem de repartir amb més gent. Això no vol dir res, perquè aquest coneixement el reparteixes amb més i el dupliques, no passa res. El coneixement, si el reparteixes, no et quedes tu amb la meitat del coneixement, et quedes amb el doble, allò que és aquella dita famosa, no? Reparteixes un tros de pa i et quedes amb la meitat, però el coneixement no. O sigui que ens és igual, mentre els punts d'accés siguin els que han de ser, no? Doncs, bueno, llavors, aquest articulet, que es diu això, Redefining Academic Library, ens el va enviar la gent de la Politècnica, veieu que està traduïda per l'Anna Rovira i la Marta López Vivancos. Jo us demanaria, Àngels, que el pengeu sencer, perquè jo aquí només he fet un extracte, perquè sabia que teníem el temps una mica limitat, però és important que us el llegiu, perquè a veure, hi ha moltes coses que ja les fem, hi ha moltes coses que ja veiem, ens donen la impressió de que ja estem en el lloc on hem de ser, però això també és important, no? Jo penso que està bé, que sempre que mirem coses de fora i que puguem, mira, això ja ho tenim, doncs mira, ja ho tenim, i les innovacions ens les apliquem ja, si volem, però és un bagatge cultural que jo crec que hem de tenir. Explica coses una mica així com, diguéssim, terroristes, que jo ja les he marcat perquè ja sabeu com m'agrada sempre fer una mica, deixa'm posar el zoom, que no m'hi veig bé. Més gran. El que és divertit i el que està bé, i que també és una metodologia que a mi m'agrada sempre d'aplicar, el que fan moltes universitats i molts centres que estan acostumats a fer plans estratègics i tot això, és fer una anàlisi de la situació, el que en diem DAFO, no? I aquests han fet una anàlisi de lo que els està passant per poder fer les línies generals, i jo n'he tret unes quantes, us podeu imaginar que són sesgades i són les que m'han fet gràcia. Per això li dic a l'Àngels que pengi el document general, perquè ja no vull ara jo que està aquí, que només tingueu la meva opinió. Què els està passant? Això són els britànics, en aquest cas els americans. se'ls disminueix la demanda dels serveis tradicionals. Diu, molts bibliotecaris i directors de biblioteques ja estan informant del baix ús de les col·leccions per part del professorat. Està parlant de les col·leccions en paper. Diuen que tenen eines de descoberta i de recerca molt més sofisticades que, i, clar, què els hi passen als americans a diferència? Aquest cas no és el nostre. A veure, els americans, primera, per l'idioma, tenen a l'internet moltes més eines i molta més informació que nosaltres. La biblioteca digital nostra, a Montilivi, en plan científico-tècnic, està molt bé, però en humanitats no tenim encara moltes eines, molts recursos. I llavors, les eines de descoberta, Amàlia, que ara les estarem aplicant, que no sé si ho explicaràs avui una mica o no, però bueno, es pot fer una pinzellada petita, si de cas, o la Mònica, vale? Són eines de descoberta que no són encara les americanes. O sigui, que aquesta frase és dràstica, però bueno, és una frase que és per veure-les a venir. No? Diuen que això sí que és cert per mi. Molt pocs estudiants i un nombre cada vegada inferior de professors inicien les seves cerques d'informació dins els espais de la biblioteca o mitjançant el web d'aquesta. Això ja no és cert. Aposten més pels motors de cerca i pel Google. Això també ho sabem. I moltes vegades indexem nosaltres, això sí que ho sabem, ja sabem que a la web de la biblioteca no hi entrem molt, no hi entra molt la gent, en el catàleg no hi entra molt la gent, però sí, que això m'ho té dit la Lourdes moltes vegades, és dir, si no indexem bé no ens trobaran ni a Google, i m'ho té dit l'Oriol i m'ho té dit molta gent. Aleshores, ho busquen per altres bandes, això ho hem de saber, però no crec jo que sigui molt greu que en el web, que no entrin en el web i que no entrin en les zones clàssiques de biblioteca, sempre quan tinguem en compte que hi ha motors de cerca cada vegada més potents i que nosaltres hem d'estar indexats en allà. Per tant, ho he volgut posar perquè és un tema que el toquem sovint, eh, Lourdes? Això, bueno, aquí remarca el mateix. La catalogació ja no és una activitat local. Això també és un tema que en parlem moltes vegades a nivell de CBUC. Vosaltres sabeu que aconseguir el catàleg col·lectiu del CBUC va estar una feina molt i molt i molt costosa en el nostre país. Va ser molt pionera i pel mateix fet de ser pionera ens vam tenir molts problemes a l'hora de juntar bases de dades, principalment amb la universitat més grossa que era la UB, que no ens va permetre anar directament a una sola base de dades per tothom, que és el que hauria d'haver estat, i no tenir nou bases de dades i tants catalogadors fent una feina que dintre de la seva, del seu terreny ells han fet la cooperació tan bé com han pogut el que els ha permès la màquina. I ara sí que sembla que s'està dient que finalment arribarem a una sola base de dades per tothom i potser els catalogadors us podreu dedicar a alguna altra feina, no? Més diferent de la que esteu fent, o també fer les dues coses. Però això és un tema que m'ha agradat remarcar-lo perquè ho diuen i em va fer gràcia de dir-ho. Els serveis de referència. Aquest també és un tema que m'agradarà estudiar. Diu que les consultes que reben en els serveis de referència disminueix, tot i que un nombre molt elevat de professionals encara es dedica una part important del seu temps a atendre el taulell d'atenció. Aquest és un altre tema polèmic, que sempre el parlem a les reunions del Consell Tècnic, perquè és un tema que si els catalogadors només cataloguessin segurament que tindríem més llibres catalogats, ara sembla un trabalengües això, però no és així. Però si no surten al taulell, no coneixen la necessitat de l'usuari i per tant no saben ben bé quines entrades, principalment de matèries, li hem de posar. Aleshores, és un tema recurrent, però és igual. Veieu que és recurrent? Aquí també. Per tant, aquí l'he volgut deixar i no sóc capaç jo ara de prendre una sentència ni no, però sí que m'agrada que el tingueu en compte. Hi ha els pros i contres de tot. Diuen que els bibliotecaris, fins i tot arriben a dir que els bibliotecaris no tenen el taulell només que amb cita prèvia. Això aquí no ho farem, ja us ho dic ara. El nostre usuari no és aquest. Però bueno, deuen parlar de biblioteques molt grans o no sé. Un altre tema polèmic és el de les estadístiques, que també és un tema que estem amb l'Amàlia, ens barallem cada any. No ella i jo, sinó ella i jo contra les estadístiques. Amàlia, que consti. Perquè n'hi ha moltes que ens serveixen molt, hi ha moltes que les hem de deixar clares al web, però n'hi ha moltes que les voldríem treure diferents, però aquí també posa que les estan treballant, o sigui, encara en fase de definició. Vol dir que començaran a tenir més èxit estadístiques de l'estil de quantes consultes has fet en el Web of Knowledge o tu les has pogut contestar, o jo que sé quines, que ja us les anirem dient amb la mala mesura que les anem investigant, però que els metros i les visites diuen els americans que ja no estan rellevant. Per mi, per mi, la meva manera de veure personal, encara són rellevants. Els metros potser no tant, però les visites sí que ho són. A l'hora de distribuir serveis, i potser és més important en comptes de saber quantes visites, o a més saber què volen les visites, quin tipus de visita tenim i quin estudiant tenim i què volen, i si volen més formació en informàtica o volen becaris que els ajudin a entrar al web, no sabem. Però en tot cas, abans d'eliminar, jo seria més partidària de sumar coses que anem veient. Bueno, i d'aquí també es deriven les noves necessitats d'ús dels recursos d'informació, que li diuen així. I el més important, els estudis sobre els hàbits de recerca i les habilitats dels estudiants, que això ja ho estem fent, però això aquí ho valoren més. Indiquen que els estudiants necessiten una comprensió més profunda de les fonts d'informació. Això ja ho hem detectat nosaltres. I és per això que sempre us demano que no digueu alfabetització, sinó optimització, i l'expertesa que tenim ha d'anar per aquí. Que entenguin que la biblioteca els ajudarà a consultar coses amb més rapidesa i potser amb més profunditat. I llavors, bueno, la col·laboració amb els altres serveis, això és una mica... Això és una mica... Jo crec que això ho estem desenvolupant a la mesura de les necessitats de la nostra universitat, ho estem fent perfectament. Si hi ha algun servei que es posa a tiro i ens demana col·laboració, nosaltres sempre diguem que sí. Una prova és que ara estem amb el servei de llengües amb el Babel i amb unes aules d'autoaprenentatge que ens han demanat que ens estudiem per venir a fer classes d'idiomes. Vull dir que jo crec que això és un tema que tots el tenim clar i que però m'ha agradat que constés aquí. Bueno, el meu rotllo s'ha acabat aquí. Només volia que tinguéssiu present això, que és un tema de... El que us volia proposar és per pensar-hi, és un tema que m'agradaria que tinguéssiu com a motxilleta de reflexió i res més, i que la gent que vagin desenvolupant el pla estratègic ja ens aniran informant, faran els grups que toqui i ja ens ho diran. Última cosa que us volia dir. Tots esteu, suposo, una mica amoïnats pel tema de les retallades i per la conjuntura econòmica que ens està passant. Jo avui us volia concretar més coses, però no podré, perquè ahir vaig estar parlant amb el vicerector, amb el vicegerent de personal, i no es volen mullar, no es poden mullar, perquè encara no ha sortit la llei d'acompanyament als pressupostos. Sí que vull que sapigueu que ens va proposar una cosa el gerent, que ho vaig comentant a les CAPs, i és de el gerent i el SOTIM. I és de tancar la biblioteca una hora abans, si les facultats hi estiguessin d'acord, per poder estalviar energia i tancar uns dies més a l'estiu, o fer, per exemple, la de Montilivi, tancar-la a l'estiu i només treballar a la biblioteca de Barri Vell, tenir-la oberta, només una. Són mesures que no us les puc concretar, perquè els vam fer un plàning nosaltres de tancar la biblioteca, i de fer l'Àngels va sondejar per tancar les 9, jo no sé l'Isabel si ha pogut, i la Roser, ho vam parlar sobre el temps, sobre la base del sondatge Montilivi, però havíem fet la proposta sobre 35 hores. Clar, fer una proposta de 35 hores fent venir la gent abans o proposant que la gent vingui abans és una cosa, fer-la de 37 hores i mitja és una altra. Llavors, no hi ha res en ferm. El que sí us dic és que abans de contestar sí o no, o abans de tancar i de no sé què fer, en parlarà cada cap amb la seva gent i no farem res que la gent no vulgui, perquè clar, vull dir, a sobre que ens estan retallant el 3%, que ja ens l'han assegurat, que segurament ens retallaran el desembre el 2% més, l'1 de les 37 hores i mitja, no està al 100% clar. A mi em va dir el vicegerent ahir, és que no està al 100% clar, tant de bo, hosti, mobilitzem-nos una miqueta més, potser ens en sortim. No, però ara, bromes a part, és... Potser, en lloc de fer 37 hores i mitja, que és el que la Generalitat fa fer la seva gent, és com distribuïm les 1.650 hores que hem de fer. I això que ens beneficia a tots. Hem de fer més hores? Vale, mira, però deixeu-nos les distribuir quan vulguem i com vulguem. Per tant, jo us demano, no us alarmeu, la rumorologia la parleu amb les CAPs o amb mi, i intentarem esbrinar tot el que sigui possible. Jo ja els hi vaig dir a elles que de la reunió del gerent ens van dir que segurament el complement de productivitat el pagarien. L'estan pagant, que allò de les matrícules no les pagaven perquè volien saber exactament si la gent hauria de retornar els diners o no, segurament les pagaran, però això no volen tenir un dictamen jurídic. Allò de les 37 hores i mitja ens van dir això, no us puc dir res més. Per tant, rumorologia, sisplau, canalitzeu-la, que intentarem aclarir-la. Val? Per mi res més.